El suplement, amb Roger Escapa.
I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere.
L'any 1872, Phileas Fogg, el viatger més famós de la literatura, va fer la volta al món en 80 dies, s'hi va jugar 20.000 lliures de l'època, el que serien ara 2 milions i mig, i va anar de Londres a Egipte, a l'Índia, a Hong Kong, passant pel Japó i els Estats Units, fins a tornar a casa, i aleshores va guanyar. Ara el suplement, un aventurer igual de literari, un escriptor que triomfa a casa nostra amb la seva novel·la policíaca i que fa poc, de fet, ha rebut el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català. Ara el suplement, un home que ha fet la volta al món en una mica més de 80 dies, és l'Andreu Martín. Andreu, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, hem estat de descompressió encara, després d'haver viscut dintre d'un món paral·lel, d'una bombolla estranya, que era aquest vaixell que ens ha portat a fer la volta al món, literalment, de Barcelona a Barcelona.
Quan veu tornar?
Vam arribar dilluns passat, el 18.
I quan poses peu a terra ferma, és allò que no te'n fas a la idea, que res tremoli...
Quan et toques a peus a terra, te n'adones que estàs a la vida real i que la vida real és molt estranya. Per exemple, te n'adones que se t'ha oblidat totalment la contrasenya del teu ordinador, cosa que et preocupa bastant durant unes hores.
Quines dimensions tenia el creuer? Quants passatgers?
Tinc entès que érem uns 2.500 i hi havia uns 1.500 de tripulació.
Amb quin objectiu feies aquest viatge, tu? Perquè tenies ganes de fer la volta al món en vaixell?
Sobretot perquè tenia ganes de viatjar i no en avió. I llavors la meva estimada esposa, que és una persona amb grans idees, va dir, bé, doncs farem la volta al món i no tocaràs l'avió. És més, ens comprarem unes maletes molt grans per omplir-les i per portar-les de casa al vaixell i del vaixell a casa. És tot el que han fet les maletes.
I l'ambició de fer la volta al món era una cosa que deies, doncs mira, ara ja estic no jubilat perquè tu continues escrivint, però dic, abans de... vull fer la volta al món.
Sí, em va semblar una bona idea el que em va dir la Rosa Maria i vinga, i ens vam tirar endavant.
Què hi poses en una maleta per fer la volta al món?
Oh, massa coses. Perquè el que no comptes és que al llarg del viatge... una de les coses que t'ofereixen a les botigues de souvenirs són samarretes. Samarretes, camises... I llavors vas comprant samarretes, camises, pareos, xarpes, jaquetes... I llavors et adones que podries haver-te estalviat moltes jaquetes, camises i samarretes que havies portat de casa.
Tu que ara has vist el món en 4 mesos, què és el que més t'ha sorprès d'on vivim?
Bé, el que és més sorprenent per mi ha sigut Xina. Descobrir la Xina ha sigut per mi una gran sorpresa. Primer, perquè tenim la idea que ens formem a partir dels xinesos que coneixem a casa nostra i ens dona la impressió que són aquests propietaris de basars i que són gent modesta, que fan el que poden per viure, i quan arribes allà i veus aquella riquesa immensa, desorbitada, jo diria. No m'agradaria viure allà, però el que és una exposició de riquesa i de poder tremenda, però a més el que vas descobrint és que a tots els països, a tots, per petitons que siguin, a Samoa, a l'illa de Reunión, a Maurici, a tot arreu estan els xinesos invertint, construint i fent infraestructures. A tot arreu. A tot arreu et parlen de com els xinesos estan ajudant a millorar el país. Amb la qual cosa, dius, no són només els xinesos de Shanghai o de Hong Kong o de Taiwan, fins i tot, que Taiwan també és sorprenent, sinó de tot el món.
Perquè això com va? És a dir, de nit navegues i durant el dia tens temps per fer turisme? O com funciona?
No, vas navegant i vas fent parades en diferents llocs. Hi ha vegades que navegues durant 6 dies per anar d'un lloc a l'altre, per exemple, per anar de Cape Town, de Sud-àfrica, fins a Cap Verd, doncs vam estar 7 dies, de les vegades que el trajecte va ser més llarg. No, perdó, menteixo, des de Namíbia. Vam parar a Namíbia, de Namíbia a Cap Verd, van ser 7 dies, i tot això ho has de fer. I hi ha dies que avui estàs a Maurici, demà estàs a Reunión i passat demà estàs a Seychelles.
Devia, o sigui, arriba un moment en què tu et despertes, dius, bé, avui no sé on soc i no passa res, no?
Normalment saps on ets, però el que passat demà no estaràs gaire segur d'on vas estar abans d'ahir, això sí.
Com era el creuer? Què tenia el creuer?
Si parlem del vaixell, ho tenia tot, ho tenia tot. Tant fins al punt que aquests dies de navegació, aquests 7 dies de navegació de tirat, no eren una llauna, com podíem pensar abans de sortir aquí. Aquí miraves el plan de viatge i podies dir, ui, aquí estarem 7 dies navegant, quin avorriment, t'emportaves llibres, bé, feina per fer, perquè imagina't què farem, què farem. No, i ja t'ho donen tot fet. Tens totes les diversions possibles. La Rosa Maria aprenia a jugar al bridge, jo escrivia, naturalment, però si volies, podies fer aeròbic, podies fer ioga, podies fer tai chi, podies fer jocs de tota mena. Els animadors era un equip divertidíssim i molt atent i molt professional que es preocupaven de que ningú s'avorrís. Si hi ha algú seriós en un racó, segur que algun animador se li aproparà per donar-li conversa. És formidable. De tal manera que arribava un moment que els dies de navegació eren relaxats i agradables. I demà toca baixar a Maurici.
Hosti, quina mandra!
Quina mandra!
Jo demà, vull quedar aquí dins,
hem,
no?
Hem de matinar, hem de formar per anar a l'autocar que et portarà d'excursió a un lloc. Oh, després era molt bonic, eh? Després trobaves Maurici i deies, hola, que maco, i quins descobriments he fet. Però moltes vegades et feia la mandra prèvia com si t'haguessis d'anar a treballar l'endemà.
Clar, enmig del vaixell passa l'antivirus, no? Què penses tu? T'arriba la notícia, suposo. No estaves aïllat del món, devíeu tenir internet.
T'arriba la notícia, però estaves aïllat del món. La tranquil·litat és que estàs amb una bombolla, amb aquest vaixell, i en tot cas l'antivirus està en un altre vaixell, en un altre lloc. Quan ens vam apropar, precisament va sortir lo de l'antivirus que havien fondejat a prop de Cap Verd, i nosaltres estàvem navegant cap a Cap Verd.
Sí, a veure si ens creuarem.
Sí, sí, a veure si va bé. Una moció, em va arribar la de recollida de firmes perquè el vaixell no parés a Cap Verd i anés cap a Canàries. Naturalment, no vam poder-ho fer. I, a més, vam rebre en el nostre, a la nostra cabina una carta molt atenta dient-nos, no us amoïneu, el vaixell de l'antivirus està a Praia, que és una altra illa, nosaltres anem a Mindelo, que és una altra illa, que és una altra banda, i a més no passa res, etc. Bueno, una de les coses que vam saber, perquè es parlava de que l'antivirus podien portar-lo les rates. Algú de Canàries parlava de rates que podien nadar no sé quants...
Sí, el president de la comunitat, sí.
No sé quantes milles... Bueno, però el que sí que ens vam assabentar llavors, ens ho van explicar, és que a les amarres del vaixell, a les 7 o 8 amarres que lliguen aquest vaixell al port, hi havia uns discos al mig de l'amarra, que els havien vist com una ornamentació, no? Com un detall.
Què són aquests discos?
Eren perquè no arribin les rates al vaixell. Perquè les rates poden pujar per la amarra.
S'enfilen per tot arreu,
Però quan troben aquest disc...
Cauen.
Ja no poden passar. O tiren enrere o baixen. A partir d'aquell dia miràvem molt fixament les amarres cada vegada que parlàvem. Ui, aquesta no té disc.
Tot i que el brot d'antivirus sembla que ja el van portar incorporat a dins, és a dir, no va ser perquè hi haguessin rates dins del vaixell o dins del creuer.
No, sí, sí, no. I evidentment...
I jo tu no vas veure cap rata dins del teu creuer.
Jo no crec que dintre del nostre vaixell, del Magnífica, que es deia Magnífica, hi hagués cap rata. I si n'hi havia, jo no la vaig veure.
I al menjar, deu haver-hi moltíssims restaurants i opcions diferents.
Hi ha 2 grans restaurants i, sobretot, un gran bufet. Tu, si vols, pots triar d'anar al bufet i llavors t'ho serveixes tu, tot. Hi ha una gran quantitat de cambrers que estan per tu, que dedicats a...
No t'has atès tota l'estona, eh? Després et preguntaré el preu, al final.
Bueno, jo no sé si te'l diré. Llavors tens 2 restaurants on tens la teva taula. Clar. Aquesta taula normalment la comparteixes amb els mateixos comensals, que inicialment, quan comença el viatge, no els coneixes de res.
Has
de
sempre et toca amb els mateixos? Ui, quina por, quina mandra.
Normalment sí. Per què? Perquè de manera natural tu mateix acabes triant amb qui t'agrada estar assegut. I llavors es formen unes tertúlies. Al migdia...
Tu qui tenies a taula?
Jo tenia gent molt divertida. Bueno, a part d'un gran amic, el Josep Maria Samaranch, que va viatjar amb nosaltres, i que viatjàvem junts, és a dir, vam ser com... Vam contractar el viatge...
Ja anava plegats, les dues parelles. Plegat.
Bueno, ell anava sol, vull dir, anàvem nosaltres dos i el Pep... I, a part d'això, pues, hi havia una parella de una infermera molt eficient i amb un currículum molt notable i un professor que era l'erudit de la taula. Teníem a la taula una persona molt divertida que explicava uns acudits formidables i que m'he de resistir a explicar-los ara. Teníem...
Endavant,
Sí, teníem un colombià que també es va afegir a la taula, teníem la professora de bridge de la Rosa Maria amb el seu company, era fantàstic, la taula estupenda.
La novel·la, perquè l'Andreu Martín, si per alguna cosa es caracteritza, és per escriure novel·la negra, amb tots aquests elements ja es fa sola. Ens falta el mort, ens falta l'assassinat.
No, bé, la novel·la... ja va arribar el vaixell dissenyada precisament per no haver d'agafar personatges de dins del vaixell. Perquè normalment procuro no agafar persones reals com a model. Sempre són persones reals, però he de disfressar-les dintre de la novel·la. El que em va proporcionar el vaixell va ser inspiració d'argument, de tesi, de subtext i, sobretot, decorats i ambientació.
Hi ha hagut aquest brot de gastroenteritis també descomunal en un creuer bastant recent?
Això sí que ens va enganxar una miqueta més llunyà, Vull dir, ens vam assabentar, però no ens va interessar tant com l'antivirus.
L'antivirus suposo que et devia generar encara una mica més de...
Per dir-ho així, ens preocupava més quan llegíem notícies de que la Xina enviava a través de l'Índic dos cuirassats per anar cap a Iran, perquè precisament en aquell moment passaven per l'Índic i llavors miraves a l'horitzó a veure si veies els vaixells xinesos.
Clar, durant aquest creuer, Trump ha començat una nova guerra.
Sí, sí,
això
sí.
Suposo que us ha alterat també alguns itineraris.
No, ja ens havia alterat els itineraris la guerra de Gaza, tot el que està passant a l'Orient Mitjà, perquè, de fet, la tornada l'havíem de fer pel canal de Suez. Havíem de passar per l'Índic i llavors pujar pel canal de Suez per desembocar en el Mediterrani i així arribar a Barcelona. Llavors, el del canal de Suez va quedar descartat i, per això, un creuer que havia de durar 4 mesos, de fet, ha durat 4 mesos i mig, perquè vam haver de donar la volta per Seychelles, Maurici, Reunió, Cape Town, i llavors vam fer Àfrica per sota.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui la història de l'Andreu Martín, fem la volta al món. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. 3:15, pràcticament, amb l'Andreu Martín fent la volta al món. Ens ha explicat que el que més li va impressionar segurament va ser la Xina, no només com a país, sinó també per la capacitat inversora a tot el món. Però és que, clar, anem a recopilar algunes d'aquestes excursions. Costa Rica. M'han dit que vas fer una excursió, un poblet en un autobús amb els seients de fusta, que va ser interessant, també.
Sí. Bé, passa això, que tu contractes les excursions i després et trobes amb el que et trobes. I hi ha països que estan millor organitzats per donar-te una visió magnífica, I llavors la imatge que t'emportes, per exemple, de Sydney, on vam anar a l'òpera de Sydney a veure Madame Butterfly, per exemple, vam aprofitar que passàvem per allà.
Les entrades ja les tenies comprades prèviament?
Sí, des d'aquí.
Ja havies quadrat tot,
Sí. Llavors vas a Sydney i veus això, i veus les muntanyes blaves, i és meravellós, però a lo millor arribes a algun un país on t'havies fet unes certes il·lusions i vas a parar en un poblet...
Sí, Costa Rica va ser la decepció.
Costa Rica, per mi, va ser bastant decepcionant.
Jo hi vaig estar, de vacances, sí. Fa uns anys, ja.
A mi tothom m'havia parlat tan bé
de la flora i la fauna, no?
Tan meravellós que quan vaig arribar... El que passa, també, és que som 3.000 o 2.000 persones desembarcant en un lloc. Això fa que moltes vegades hagis d'endevinar la bellesa dels llocs a través de la multitud. Perquè, clar, som una multitud desembarcant en determinat lloc. Els temples budistes. A mi em feia una miqueta de basarda veure tots els turistes fent fotos i les persones pietoses, les que realment estaven dintre del temple perquè creien en la religió i estaven resant i estaven fent els seus rituals religiosos, aquella mena de barreja, pues, et feia una mica de basarda. Però bueno, tot això forma part de la vida del creuer.
Perquè tu, dels creueristes que desembarquen a Barcelona, que són motiu també de tanta polèmica i tanta discussió política, fins i tot, què en penses?
Bé, ara penso diferent.
No? A tu et fan nosa?
A mi em fan... Jo visc a Sant Cugat i, per tant, em fan poca nosa. Quan jo baixo a Barcelona, la veritat és que passo a través d'ells i em sento una miqueta turista jo també. Quan m'assec a la plaça Real i a la taula del costat s'asseuen uns creueristes, a partir d'ara els miraré diferents, però ja abans de fer el creuer...
Els diràs
ja,
mi tu, no?
Ja mirava aquella gent dient, bueno, mira, allà venen. Ara els entenc una mica més, eh?
De Kuala Lumpur te'n vas endur una paraula que és merdeca.
Sí, merdeca.
Què vol dir, això?
És que els malais valoren moltíssim la seva independència. Ells es van fer independents fa relativament poc i això ho valoren moltíssim. I tenen una gran plaça i un gran edifici molt bonic que han dedicat a la seva independència. Llavors, la plaça de la independència, en malai, es diu... Merdeka Square. O sigui, Merdeka vol dir independència en malai. I això va ser una cosa que ens va fer moltíssima gràcia.
Clar, tu et vas perdre el Sant Jordi.
No, el vaig celebrar allà.
Ah, sí?
Sí, allà al vaixell vam celebrar el Sant Jordi. Vam fer... Bueno, hi havia molts catalans, eh? Pensa, ens vam arribar a reunir 94 o 97
catalans. Home, si sortia de... Si començava a Barcelona, el creuer.
No, començava a Barcelona, començava a Gènova. Ah. I, de fet, acabava a Gènova. Que això també té una gràcia. Ara parlo del Sant Jordi. Però té la gràcia de que quan hem tornat, de fet, el creuer va acabar a Gènova i a Gènova va començar un altre creuer. I nosaltres vam veure com començava un altre creuer. És a dir, com el personal baixava i com pujava personal nou i com baixaven creueristes i pujaven creueristes nous, sobretot...
En el mateix creuer, eh? És a dir, hi havia canvi de personal, canvi de passatgers i vinga.
En el mateix vaixell.
Show must go on, eh?
I llavors, en el viatge de Gènova a Marsella i de Marsella a Barcelona, vam fer un altre creuer. Però, bueno, el dia de Sant Jordi vam aconseguir reunir 94 catalans amb un pastís, la mar de Vistós, amb un drac, no amb un Sant Jordi matant el drac, només amb el drac, i amb llagosta per sopar i
llagosta,
vam fer la celebració.
Sí. No sabia que fos típica de Sant Jordi, la llagosta.
Bueno, però amb aquell vaixell, quan volien celebrar alguna cosa, feien llagosta. Bueno, i el dia de Sant Josep, per celebrar l'onomàstica del nostre amic Josep, vam aconseguir que ens fessin crema catalana.
Imagina't, eh?
Una crema catalana.
T'ho has passat molt... bé, eh? T'ho has passat bé, lladre.
Bueno, jo procuro passar-m'ho bé sempre.
Veu fer algun safari a l'Àfrica?
Sí.
De què rius?
De que va ser un safari una miqueta... Va ser molt emocionant. Sobretot va ser molt emocionant perquè, clar, els safaris es fan amb un camió descobert perquè puguis tenir més contacte amb la natura i amb el teu entorn. I llavors era un camió descobert per anar a veure els animals, però... plovia intensament, feia un fred horrorós, que era l'últim que jo pensaria en un safari, en què sempre pensaria que feia calor. Feia un fred espantós, una pluja espantosa, estàvem tots mullats com pollets, i allà anàvem a veure doncs els elefants, els que estaven per aquí.
Van aparèixer o no?
El rinoceron, sí. Ens van avisar. Ens van dir, avui fa mal temps, i pels animals també fa mal temps. Vull dir que... Però era fàcil de localitzar els animals, perquè tu miraves allà, amb aquella estepa, amb aquella vall on estàvem, allà on hi havia un camió ple de turistes fent fotos, és que hi havia animals. Llavors sempre anaves cap allà amb el teu camió i tu eres el proper camió que s'aturava al costat dels animals.
T'ha agradat sentir-te tan turista?
M'ha agradat... Bueno, a vegades no. A vegades no. Ja et dic que quan arribava a un temple i veia aquest contrast entre els turistes, fotògrafs i els devots de Buda o d'aquí fora, o de la Deja Kali, que també m'ha agradat molt descobrir la Deja Kali. A mi m'agradava descobrir els mons aquests, però és veritat que em sentia una mica invasor. A Cartagena, a Colòmbia, tenen un barri preciós que es diu Getsemaní i que, a més, a mi m'interessava molt perquè havia sigut barri de delinqüents, de droga, d'esclavistes. I els veïns es van rebel·lar, el van convertir en un barri colorit, en un barri ple d'atractiu turístic, i l'han canviat totalment i s'ha acabat el barri negre, el barri sinistre, l'han convertit en un barri superatractiu. Vam anar-hi allà, però no hi era massa gent omplint aquells carrers, un carrer estretet que podria haver sigut deliciós si haguéssim estat la Rosa Maria i jo sols, doncs, clar, estava ple de gent, l'omplíem nosaltres mateixos. Això era la part que no m'agradava gaire.
Heu fet la volta al món, heu viscut moltes, moltes coses i us n'heu perdut d'altres. Entre elles, el 18 de febrer del 2026.
Sí. Aquell dia el van perdre perquè van fer la volta al món al revés que el Phileas Fogg. Així com el Phileas Fogg va guanyar un dia i així va guanyar l'aposta, nosaltres, al fer-la en sentit contrari, hem anat, diríem, guanyant hores cada dia per adaptar-nos als meridians i als horaris dels països que tocàvem, però hem anat perdent temps i vam perdre un dia.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, xerrant i fent la volta al món amb l'Andreu Martín. Andreu, bé, de què anirà la novel·la? L'assassinat, on el tenim, aquí?
Tenim un assassí que fa la volta al món. De moment, permet-me que em limiti a dir això. No matarà dintre del vaixell, perquè vaig conèixer gent molt maca dintre del vaixell i no m'agradaria haver de matar a ningú dels que vaig conèixer.
Ets dels escriptors més prolífics que tenim en aquest país. Tinc tota la llista.
Bueno, no cal.
Són tres fulls, la llista.
Sí,
de la...
No, no,
sí,
no.
Vas a novel·la per any, eh?
No,
el 92... La camisa del revés, a navajazos, a martillazos. Vull dir que
sí,
has estat molt
prolífic.
Estàs
parlant del 92.
Sí, bé, però és que vas començar fa molts anys, eh?
Ja, però això...
Vas començar als 80, tu, eh?
I no he fet altra cosa?
I no has fet altra cosa. I no tens cap intenció de deixar-ho, tampoc. Cosa
de
que està
moment,
molt bé.
De moment estic ficat amb aquesta novel·la, que em té molt absorbit i molt interessat. M'ho estic passant molt bé. I bé, el fet de passar-m'ho bé durant el viatge... doncs es prolonga amb la novel·la, no?
Tot i així, la realitat sempre acaba superant la ficció.
Això
perquè...
no t'ho perdonaré mai.
Doncs a veure, va. A veure, el cas antic l'haguessis pogut escriure, tu?
El cas antic, segur que hi ha molts autors arreu del món que han escrit casos similars o superiors al cas antic. El que passa amb el cas antic és que és la realitat. La realitat és el punt de partida de la ficció. Com que la ficció s'alimenta de la realitat, sempre la supera, naturalment, perquè va més enllà d'on pot arribar la realitat. Però vaja, és un cas que... literàriament seria absolutament original, molt interessant de seguir. Però jo faig ficció, no faig document.
Va, resposta. Quants diners us heu gastat aquests últims 4 mesos i mig?
Hem gastat una mica més del que...
Teníem previst, eh?
Teníem
això
previst.
Sempre passa. És com quan fas unes obres que et diuen et costarà 10.000 i acaben sent sempre...
Però mira, però ja hem tingut el plaer de tenir, per exemple... teatre, un teatre d'absoluta qualitat, cada dia, cada dia tenies una funció teatral...
A dins del creuer?
A dins del creuer, omplíem el teatre...
O sigui, no hi havia actors professionals que viatjaven i formaven part també del...
Hi havia sobretot, sobretot cantants, cantants, ballarins, un cos de ball... Vam tenir òperes, òperes, Carmen, La Traviata, etc. Uns vam conèixer un tenor italià, l'Omar Bresciani. Bueno, vull dir, diversos tenors, però aquest el vam conèixer personalment. Hi havia una soprano japonesa excel·lent. En fi, vull dir que sí, sí, que vam tenir, vam estar premiats durant molts dies.
Les mil aventures de l'Andreu Martín en aquesta volta al món amb una mica més de 80 dies. Andreu, moltes gràcies, molta sort. Fins la propera.
Gràcies,
ja per res. Ja tornaràs quan la publiquis, eh?
Home, sereu els primers de saber-ho.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.